morning and out to school.
Futbol, bàsquet, handbol, molts nens i nenes de Catalunya estan a punt o acaben de començar les activitats extraescolars esportives. Això els suposa tenir, doncs, nous companys fora de l'escola, agafar rutines diferents, adoptar altres responsabilitats.
Però com ha de ser la relació dels nens i nenes amb els seus entrenadors i els pares i mares? Quin paper han de jugar a les extraescolars esportives dels seus fills? I l'entrenador, com ha d'actuar amb els nois i noies?
Ah, són moltes preguntes, Adam. Per què fas tantes preguntes?
Perquè estem ben acompanyats.
No tinc la resposta, però sí que les té i les tindrà el Jaume Martí Mora, psicòleg de l'esport i soci de Psicoesport. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la Laia Claret, que ha investigat el tema i que tens aquí molta
moltes preguntes per poder-li fer. Sí, bona tarda.
M'agrada aquesta, que la deixem aquí per d'aquí una estona, que és els grups de WhatsApp. Dels pares i les mares.
Ai, que perillosos, aquests.
Això d'aquí una estona. Però abans, altres coses, Laia.
Comencem pel primer de tot. Pel que cal tenir més present és que les extraescolars esportives dels nostres fills i filles, nens i nenes de Catalunya, els nens i nenes també estan aprenent. Per tant, no només fan esport. És a dir, és un mitjà, una via d'educació, les extraescolars esportives dels fills i filles de Catalunya?
Sí, totalment. No només a nivell d'aprenentatge, sinó també a nivell de salut. I com molt bé em sembla que heu dit abans, el fet de fer esport t'ajuda a la sociabilització, t'ajuda a desenvolupar competències que després al llarg de la vida segur que et vindran i te les demanaran, i també és un moment de desconnexió, potser també per part d'ells, dels deures i del que tinguin que fer dintre les rutines escolars. Jo penso que són importants i són necessàries.
Per tant, l'entrenador, que segurament ens deuen estar escoltant molts nois i noies, persones que fan d'entrenador en el seu temps lliure, com ha de ser aquesta persona? Com s'ha de comportar amb els nens i nenes?
Jo el primer que els diria és que pensin que ells són models. I potser més amb el món de l'esport. Generalment, amb l'esport s'agafen molts models, no? I l'entrenador és la persona més immediata que tenen, o el monitor, i els nanos l'agafaran com a model. Per tant, que
està educant contínuament, no? Tota l'estona
està educant. Però no només amb el que digui i amb el que els hi puc transmetre, sinó amb el que faci. És a dir, la seva actitud, la seva manera de comunicar-se, la seva manera de tractar els nens i les nenes seran el model que ells també agafaran com a patró.
I tu creus, Jaume, que amb els anys ha millorat això? Sí. Els entrenadors i les entrenadores són més conscients que més enllà de l'esport hi ha una part educativa, social, etc.
Sí. A més, avui en dia, qualsevol entrenador o monitor que té que estar amb nanos han de tindre els seus estudis, el seu certificat, i a tot això s'ensenya i avui hi ha molta més consciència del que tenen entre mans. Cosa que potser abans sí que estaven una mica en mans de Déu, no?
Sí, abans tenies la sensació que era esport, era competitivitat, sí. I no hi havia al darrere tampoc una filosofia de no. Aquí aprendreu coses de compartir... Vaja, jo a la meva època no recordo gaire això, eh?
Acabava l'esport, s'acabava quan sorties del pavelló, no?
Sí. Si has guanyat o has perdut, i ja està, no?
Exacte, no, i a part que a vegades els que feien de monitors i tal eren persones voluntàries, sense cap tipus de preparació, i que ho feien pues, per voluntat pròpia i segurament amb molt bona intenció, però que no coneixien temes de psicologia evolutiva, que li pots demanar i no demanar a un nen o una nena, i anaven pues, una mica a la seva.
Però diguem coses, Jaume, diguem coses concretes que aprengui, per exemple, un nen o una nena amb un extraescolar, jo què sé, de bàsquet. Què aprenen, a part de jugar a bàsquet?
Home, aprenen a compartir, a assumir unes regles del joc, aprenen a... habilitats psicològiques, com és la concentració, com és el control també dels nervis, perquè evidentment quan tenen competició també es posen nerviosos, no? I potser aquí sí que el paper dels pares i dels entrenadors ha d'ajudar moltíssim a que la competició és un aprenentatge més que està implícita. Jo tampoc penso que s'ha de treure.
S'ha d'anul·lar la competitivitat? No. Perquè hi ha pares i mares que diuen no, és sense resultat, sense marcador, només de bon rotllo...
Això a mi sembla que és com sobreprotegir les criatures, una manera, no? Eliminar la competitivitat.
Jo penso que la competitivitat està associada al ser humà, ja, d'entrada. Si
no,
estan
competint a la vida, no només a l'esport.
I a la guarderia ja competeixen entre ells, vull dir, i forma part del ser humà i del món animal, inclús, diria, no? Però sí que es pot canalitzar i gestionar bé aquesta competitivitat, que se'ls ha d'ensenyar a competir.
A competir bé, clar.
A competir bé vol dir saber guanyar, saber perdre, saber tolerància a la frustració, en fi, una sèrie de coses, no? però vamos, jo penso que no s'ha d'anul·lar.
Jo me'n recordo, per exemple, em ve un exemple de, no era de nens, però un jugador de la NBA explicava que els seus pares, bueno, ell va tenir la sort que va anar a una escola i a un institut i a una universitat, que tots els equips on ell passava guanyaven sempre, perquè eren molt bons, i el seu pare va dir, doncs, igual hauríem de fer alguna cosa, i el va apuntar a l'equip de rem de l'institut, perquè sempre perdien.
Clar.
Diu, així aprendràs també que perdre forma part d'això, perquè si no, si sempre guanyeu, no serveix de res.
No, hi ha molts nanos que perquè tenen unes dots especials, per lo que sigui, eh? Hi ha nanos que destaquen més que els altres a nivell físic, a nivell tècnic i el que sigui, i que en segons quines categories estan molt acostumats a guanyar sempre. Mm-hmm. I arriba un moment que ja comencen a trobar-se la gent del seu nivell, quan potser ja tenen 14, 15 o 16 anys, i comencen a perdre. I no ho saben perdre. I alguns inclús deixen l'esport, eh?
Clar. Perquè no, a la primera patacada, jo ho deixo.
Exacte. Perquè estan acostumats a guanyar sempre. Per tant, és bo que també es perdi tant en tant.
Hem parlat molt dels nanos, dels entrenadors. Parlem dels pares i mares. Sí. Va, som-hi.
Aquí.
Estem acostumats a veure allò, no? Els camps de futbol. Pares, mares, que fan d'entrenadors als seus fills, que els diuen, no, tu a la banda, l'entrenador els diu cap a una banda, el pare cap a l'altra. El nen té un garbuix que ni s'ho acaba d'imaginar, no acaba de saber ben bé si anar cap a la dreta, si cap a l'esquerra, si fer cas al pare, l'entrenador. Què han de fer els pares i mares quan van a veure el seu fill o filla?
Comportar-se com a persones civilitzades i normals.
Sí, el mateix que potser fan... Sí, evidentment, estic totalment d'acord, eh? Però jo crec que les persones que van a veure una competició esportiva, i més si són pares, són invitats. Són uns invitats que han estat invitats a veure el seu fill fer una activitat.
Com si anessin a teatre, per exemple.
Oi que és el seu fill fes teatre o fes, jo què sé, música, està tocant el violí, no començaran allà a cridar, toca millor, no sé què...
Posa el dit allà, en el fa, mire molt!
Exacte. Posa't davant de tot, del teatre, que es vegi bé. No ho faran.
És que seria boníssim.
És boníssim.
Pues jo crec que és el mateix. El que passa que com l'esport té aquest component de que es pot fer de tot, i també és que s'agafen els models de l'esport professional. No sé, tu vas al camp del Barça o qualsevol tipus de camp de futbol professional, sí. La gent insulta, crida, es desfoga, estan amb el seu dret, no dic que no, però cuidado, quan és el teu fill no és la mateixa història.
Però en el camp del Barça, per exemple, tothom és adult, els jugadors també són adults, i estem parlant de nens.
Sí, exacte.
I nenes.
I són els teus fills.
Per això volia preguntar jo, quin efecte té sobre les criatures començar a tractar-los així a mig del camp? Inútil, que no ho vaig per res, tot això, sí. Els ha d'afectar d'alguna manera venint dels seus pares.
Mira, l'efecte és que quan tinguin 16, 17 o 18 anys, deixin l'esport.
Mira.
Perquè és, inclús jo a vegades quan faig xerrades a pares, no sé si ara ho puc dir aquí, si alguns pares m'escolten.
Digue-ho, per favor.
No ho dic perquè estic descobrint un petit secret.
Quin és?
Jo els dic, entre cometes, una mentira piadosa perquè no està comprovada, no? Però jo sempre els dic que si vols que el teu... Perquè alguns pares volen que el seu fill vagi a l'elit.
Clar.
Que sigui el Rafa Nadal, que sigui el Messi.
Que sigui el que jo no he pogut ser.
O que em tregui de treballar,
pobra,
no?
Sí.
I jo sempre dic, mira, està comprovat que els esportistes que han arribat a l'elit són aquells que els pares els han deixat tranquils. Els que no, ho han abandonat quan han tingut majoria d'edat. I alguns fan així, com l'hem dit, ostres, potser convé no pressionar-lo gaire. Mira, només que hagi un que s'ho cregui, per mi em va bé.
Fantàstic.
Que potser és cert, eh? Sí. També és bastant cert.
Hi ha excepcions, però segurament és veritat, sí.
Els entrenadors i entrenadores, quan veuen aquest tipus de comportament amb els pares, haurien de fer alguna cosa? Perquè, pobres, a vegades et fiques allà i pots sortir malparat. Però no sé si tenen o haurien de tenir potestat per dir, senyors, no.
Necessiten el recolzament del club... Necessiten també, jo penso que una formació, perquè, ostres, ho passa malament també els entrenadors. Els pares
però han de tenir reunions amb els pares, amb les mares. Sí, totalment. Encara que sigui fora de l'escola, l'extraescolar, en un club, per exemple, amb categories infantils, a la Vines, sí, també.
Jo crec que és important que hagi una comunicació, que hagi contacte, que els expliquin la seva forma de treballar, perquè és important que els nanos gaudeixin de l'esport, que és l'objectiu dels nens. Els nens s'apunten a fer esport perquè van els companys, per divertir-se. Alguns també diuen, segons l'edat, perquè se liga més, vull dir, és que depèn. Però molt pocs nanos et diran que van per guanyar. Inclús, si alguns diuen que és per guanyar, és perquè el guanyar, per part de casa o dels pares, el primer que els hi pregunten quan arriben, si no han vist el partit, és qui ha guanyat. Llavors ell interpreta que l'important és guanyar.
I la pregunta, doncs, un pare o una mare quan els arriba el seu fill
o filla. Com ha jugat? Com ha anat?
No? O com t'ho has passat?
Ah...
Com t'ho has passat? I si ell et vol dir que han guanyat, pues ja t'ho dirà. I un dia em vaig trobar dos nanos que coneixia del barri de Nombis, que allà a Premià, que anaven juntets, venien de jugar un partit de futbol entre ells, no? Sí. Un amb un equip i l'altre amb l'altre. Tindrien, no sé, 9 anys, 10 anys, molt petits. I anaven, un equip havia guanyat 11-1. O sigui que passen aquestes coses.
En futbol, eh? En futbol.
Futbol, futbol. I anaven els dos junts cap a casa, són veïns, i estaven discutint entre ells qui havia guanyat. Diu, heu guanyat vosaltres? No, em sembla que heu guanyat vosaltres. A mi em sembla que sí, perquè he ficat molts gols. I els pregunto, però què us passa? Diu, no, és que hi hem guanyat nosaltres. Dic, sí, em sembla que 11-1. I però, diu, és que ara quan arribi a casa el meu pare em preguntarà com han quedat i ja no ho tinc clar.
Me'n recordo, ostres.
O sigui, la seva preocupació no era si havia guanyat o no, era que em dirà, que em preguntarà el meu pare ara, no? Per tant, important aquest paper.
Apassionant tot això que ens explica el Jaume Martí Mora, psicòleg de l'esport i soci de Psicosport. En aquest sentit, pares, mares i entrenadors i entrenadores han de tenir una connexió. Jo no sé si han d'estar al mateix grup de WhatsApp.
No.
En general, ningú hauria d'estar en un grup de WhatsApp, no. Però tenint en compte que existeixen, hi han de ser, els entrenadors?
No, que jo...
Tu creus que no?
Jo que facin el que vulguin, però jo no recomano estar allà dintre, perquè pot sortir molt parat, eh? I jo penso que cadascú ha d'estar dintre del seu grup. Si els pares volen fer un grup, em sembla fantàstic, no?
Jo he de sempre fer-te la pregunta que no m'atreveixo a preguntar i que no sé si hauria de fer, però creus que hi ha algun esport on hi hagi més complicació a l'hora de frenar els pares i les mares, que tinguin més mala fama? Jo tinc clar el meu prejudici.
No sé si... Jo em sembla que...
El badminton, el ping-pong o el futbol.
Per exemple.
El futbol hi ha pressió, amb el tennis també hi ha pressió. Sí, depèn també de la cultura de l'esport, eh? Ja quedi clar.
I no depèn també, perdoni, de la... dels diners que es poden arribar a aconseguir després si
això
són professionals.
Sí, això pot ser.
Sí, clar.
Tenis, futbol, sabem que si te'n surts guanyes molts diners, amb la natació no, potser, no?
I amb el bàsquet, si saps que el teu fill farà 1,70 m, també ja no aspires a gaire.
Jo, sincerament, no ho tinc comprovat, però tinc la impressió que aquests esports que són més mediàtics hi ha més pressió per part dels pares i inclús per part d'alguns entrenadors. Perquè hi ha alguns entrenadors que estan entrenant nanos o joves i estan utilitzant l'estil de lo que és l'alta competició, de l'alt rendiment, no? Perquè també tenen pressions potser al mateix club o inclús als mateixos pares. Per tant, sí, jo crec que segons l'esport hi ha diferències.
Hi ha diferències.
I quan dius esport del rendiment, és a dir, estan fent servir les mateixes característiques que l'esport del rendiment, no? Acabes de dir tu. A l'esport del rendiment s'utilitza a vegades, sí. O la majoria de vegades, la mala llet, entre cometes, per...
Si no hi ha bronca, sí.
Ho vam debatre molt ahir, això.
Per part de l'entrenador.
Sí. Si no hi ha bronca, no hi ha elit.
No, home, no, cal fotre bronques. Són estils de lideratge. Jo penso que el bon líder no és el que sempre està fotent bronques. És aquell que, quan cal, fotrà la bronca i, quan cal, estarà molt centrat en la persona. Vull dir, jo penso que el líder s'ha d'adaptar també a les persones que té. No, si jo sóc una persona dictatorial i vull fer el que jo dic el que s'ha de fer... I ho faig amb tothom, tindrà problemes.
Escolta'm, tu, Jaume Martí, tot això ho tens molt clar, però no sé si els clubs i la gent que fa esport a l'extraescolars, al col·le o fora, ho té clar aplicar tot això. S'hauria d'incorporar més psicologia esportiva,
totalment,
en general?
Totalment. I aquí...
I un psicòleg directament?
Sí. Jo llenço aquí una crida de per la nostra professió, no? De fet, es compta encara molt poc amb els psicòlegs de l'esport i jo crec que és importantíssim de que hagi el paper o la
funció
de psicòleg.
Quina funció tindria? Exacte, la funció, tu has dit. Quina és la funció que tindria?
Mira, des d'assessorar els entrenadors, des de participar també en les xerrades amb els pares, d'atendre aquests pares que potser tenen aquests dubtes, perquè és evident que cada pare també ho fa amb tota la bona intenció, però moltes vegades no funciona bé, o atendre inclús els mateixos nens. Però jo penso que és importantíssim que hagi un psicòleg licenciat en psicologia, no un coach d'aquests que han fet un curs de 15 dies, que també n'hi ha.
Jo t'asseguro que ara m'imagino a mi amb 16-17 anys al lloc on jugava i un psicòleg m'hagués anat molt bé. Perquè tot allò jo no ho entenia, Tota aquella superbronca diària i aquelles amenaces... Sí,
a què jugaves tu?
A jo, bàsquet.
A bàsquet.
Però clar, amb 15-16 anys vaig sentir-me dir una sèrie de coses que em sembla que no em tocava sentir.
És que no el toquen. És que no toquen. Si no... Ho deixes?
No, jo ho vaig deixar. Mira que era bo, però ho vaig deixar.
Un gran jugador es va perdre.
Un plaer, de veritat, escoltar el Jaume Martí Mora, psicòleg de l'esport i soci de Psicosport, i tots els seus consells, a aplicar-los a partir de ja. Moltíssimes gràcies, Jaume.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, un aplaudiment, per la Laia, Claret. Ara tornem a l'Estat de Gràcia. Fins ara.
Estat de Gràcia, a Catalunya Ràdio, cada tarda de 4 a 6.